Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Mentre Donald Trump castiga Berlín amb la retirada de tropes nord-americanes per la posició d'Alemanya sobre la guerra a l'Iran, a Catalunya el debat és si els policies han d'entrar o no a les aules. Avui al diari Ara, Josep Ramoneda es pregunta de manera crítica si ha arribat l'hora de canviar els capellans pels Mossos d'Esquadra. En parlarem de seguida en una tertúlia on també tenim damunt la taula una enquesta del mateix diari Ara, que dibuixa un Parlament on l'Aliança Catalana ja supera descaradament Junts i on les esquerres retenen la majoria. El PSC tornaria a guanyar, tot i tenir un desgast, mentre que Esquerra Republicana recuperaria la segona posició. A més d'un potser l'esmorzar avui no li acaba de provar, i això que ahir molts van tenir motius per anar a dormir contents.
Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
No veu una cap jugada clara, eh?
Fa la centrada i arriba Lewandowski, el cop va canviar, gol! Gol, 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 gol!
Avui la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monguilot i la Marta Monforte. Bon dia, bona hora a tots quatre.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Bé.
Bé.
Molt bé. Entre bé i molt bé. Jo sempre dic entre bé i molt bé.
Algú de vosaltres va veure el Mago Pop aquesta tarda, igual que Hansi Flick?
No.
Jo ja el vaig anar a veure. I l'he anat a veure dues vegades i us recomano d'una manera...
Va agradar?
Moltíssim, moltíssim. Veus coses... A mi m'ha agradat sempre la màgia, però a l'Isabel, que no li agradava gens, la primera vegada que va veure el Mago Pop va al·lucinar. Veus coses que t'ho fan a davant dels morros, perquè hi ha la macromàgia, però també hi ha la micromàgia, que ho fa d'una manera molt ben portada en escena, no? Amb càmeres i tal, i dius, com és possible que m'hagin fet això a davant? Però bé, però passa, veus coses que passen i dius, no m'ho puc creure.
A l'Oriol fa cara de no agradar-li els trucs de màgia.
No m'agraden els mags, com us podeu imaginar, allò típic que vas en un barco cap a Eivissa, cap a Mallorca, i l'entreteniment...
Allò típic no és tan típic anar amb un vaixell cap a Menorca o cap a...
És molt típic, el que passa és que vosaltres teniu un concepte que hi ha molt, molt atrotinat del que és la classe mitjana, però no passa res, no discutirem per això. Però en tot cas, tu vas amb la Transmet tota la vida i l'entreteniment infantil és un mag, i jo l'únic que tenia ganes era d'amagar-me sota la taula. Ara bé, el Mago Pop és un espectacle impressionant, fins al punt, i això és una confessió molt bèstia, la primera vegada que el vaig anar a veure vaig fer cua fins i tot per fer-me una foto amb ell.
Home, això sí que és notícia, sí. De l'Oriol Marc. Sí.
I a part, crec que és una persona, i m'entendreu tots que sou adults funcionals, crec que és una persona amb molts cops amagats també fora de l'escenari.
Apareix a vegades a la crònica social i al programa del que no surti d'aquí.
Sí.
L'Antonio Díaz.
Aquí anava.
L'Antonio Díaz. Marta, Núria, l'heu vist?
No, jo no l'he vist mai.
Jo tampoc.
I la màgia no...
Tots
no,
més,
no
tots més, sí, de coses que puguis veure amb els teus ulls.
Sí, i companyes, que si la vius en directe... Jo una vegada, en un bar aquí a Barcelona, hi havia un mag que estava fent a les taules coses, i jo vaig veure com en el play del costat li treia el rellotge. I ho vaig veure. Llavors va venir a la nostra taula, jo estava dinant, o sopant, perdó, i no me vaig donar compte, em va treure el rellotge del canell. Me'l va treure, esperant jo... que sabia que anava a treure el rellotge. Quan veus aquestes coses, dius, hosti, quines habilitats, no? I llavors jo, per deformació professional, penso, home, sort que es dedica a fer-ho així en plan exhibició, perquè si no aquest tio es forra, no?
Molt bé. A veure, Mago Pop, mencionem Mago Pop perquè qui el va posar damunt la taula no és un servidor, sinó que va ser Hansi Flick ahir, després d'aquesta victòria al camp de l'Osasuna.
You will not be watching the match tomorrow for sure. What are you going to be doing? Do you have some plans? Or can you tell us?
I'm not sure.
Okay, okay.
I don't know. What is it? Maybe I go. What is Michael Popper? Is it like that? Maybe
I think it's at there. 6. So,
huh?
I think it's
maybe
at 6.
Tomorrow. It's the last day. Maybe I go with my wife. So.
Li pregunten si veurà avui el partit de l'Espanyol contra el Madrid, un Madrid que decideix la Lliga, perquè si es deixa punts al camp de l'Espanyol, que juga evidentment la permanència, doncs el Barça automàticament ja és campió. Li pregunten si veurà el partit i diu que té altres ocupacions, que segurament té entrades per veure el Mago Bob, que no n'estava segur. Hem vist que la funció és a les 5, té temps de fer-ho tot, en qualsevol cas, Flick, que s'ho pren de bon humor. Què fareu a les 9 del vespre, tu, Monguilot,
avui? No sap què fer en Flick, no sap què triar, si la màgia o circ, no? Poder, pallassos, màgia... No sé, no, jo el veuré al partit i puc dir què vull que passi. Saps què diuen abans? Que guanyi el millor. Llavors, ja està, que guanyi el millor. Però està bé guanyar, per exemple, en el Madrid, al Camp Nou, estaria molt bé. El problema és que si els periquitos perden, tindran una situació delicada.
Noto com si t'estiguessis autocensurant, Monguilot.
Sí. Vinc renyat.
Una bateria de cotxe lligada als turmells.
Tinc la sensació, sí, que t'apreta el cinturó. Perquè deus tenir molts amics periquitos que potser se senten ofesos si dius el que penses.
Sí, i més porto...
Doncs no ho diguis, perquè ja m'ho puc imaginar. Prefereixo que no...
Dos amics col·legues en el judici que porto 6 mesos a Madrid.
Dels Pujol.
Sí, que és el Francesc Sánchez i el Fuster Fabra, que són...
Dos advocats
reconeguts perigos, que, hòstia, és que em tenen, perdó, és que em tenen amenaçat, pràcticament, i tinc que veure el futbol amb ells allà a Madrid. He vist el Madrid amb ells allà, amb Albertino Osborne, que ho vaig explicar un dia.
Núria, què tal el Monguilot sent aquesta setmana al judici?
Cuidado, Núria.
Tu l'has seguit des de la sala,
sí,
no?
Sí, molt bé. He de dir que molt bé, que va fer les preguntes necessàries i molt bé, des del meu punt de vista, eh? Vull dir que va actuar bé. I actua igual que... És a dir, el Monguilot és sempre... Sí, és sempre igual, el Monguilot. A fora, dins, és a dir...
Té sentit de l'humor, això és molt important.
Sí,
que no
té sentit de l'humor.
De seguida ens ocupem d'aquesta enquesta del diari Ara. També us preguntaré què tal aquesta idea que els Mossos, aquest pla pilot, entrin dins d'algunes aules catalanes. Però abans, avui ens hem adonat que fa 37 anys d'un moment que sé que l'Oriol Marc aplaudirà que recuperem. A veure, posem context. Avui fa exactament 37 anys, un mateix 3 de maig, l'empresari Ruiz Mateos va etzibar un cop de puny a l'exministre d'Economia, Miguel Boyer. L'Oriol Marc tenia la mateixa edat que un servidor, un any. Però aquell moment l'hem reviscut perquè aleshores allò es devia fer, en paraules d'ara, molt viral. El moment va ser aquest. S'estaven enfrontant per l'expropiació de Rumassa. Monguilot, segur que ens pots posar una mica de context, eh?
Tant.
Però el context i el moment de l'any 1989 va ser aquest.
Estoy esperando que venga. A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo.
Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo.
Hombre, qué loco.
Oye, el directo sin objetista, eres un maliconazo.
Pues a ver, pues no haber alquilado. No haber alquilado, ¿no?
No me conozco.
No haber alquilado.
Eres un cretino, un falso.
No haber alquilado. Ya ven ustedes, si no es cinismo el acusar de injurias a este individuo.
Ven de la calle.
Hi ha una segona part, eh? Hi ha una petita segona part. Aleshores, Miguel Boyer, exministre d'Economia i parella d'Isabel Preisler.
Peleemos como machos y como hombres. ¡Ah!
¡Eso! Venga aquí.
¡Sinvergüenza!
¡Delincuente!
¡A la cárcel!
¡A dar la cárcel!
¡No!
¡De usted la cara!
És que és impressionant. És absolutament impressionant. El meu pare tenia una imitació treballadíssima de Ruiz Mateos en aquest sentit, i jo recordo créixer, ser petit, amb imatges com aquesta, amb presidents de futbol estil Jesús Gil, és l'Espanya dels 90, diríem, que és una autèntica meravella. Recordem que Miguel Boyer no només era ministre d'Economia, era una persona d'aquelles de la Beautiful People de Madrid, una persona molt influent en el Madrid de la transició, aquell PSOE que era més aviat el que tocava Calé, per entendre'ns, i Ruiz Mateos, a part, era molt conegut per la seva vinculació amb el Rayo Vallecano, que la seva dona, Teresa Rivera, crec que va ser durant molt temps...
El va comprar, no?
El va comprar, i tots tenim al cap Rumassa com a aquell logotip que era una abella, que ell a vegades es disfressava d'abella.
I després va arribar Nueva Rumassa.
Nueva Rumassa, que
va acabar també amb una estafa.
Sí, ja no feia bona olor, i si no recordo malament, crec que Ruiz Mateos va ser escollit eurodiputat en algun punt del camí.
I tant, sí.
Que moltes vegades quan... Oh, el Vicepérez, nou eurodiputat, quina bogeria, Espanya està per l'arrastre, tot el que tu vulguis, però Ruiz Mateos ja ho va fer abans.
I la història es repeteix.
I tenia la seu...
Vito Quiles i Ruiz Mateos, ja em diràs tu la diferència entre anar a assetjar un ministre i anar a assetjar la dona del president del govern espanyol.
Davant de tots els mitjans, eh?
Està tot inventat.
Sí, aquell cop de puny famós que li va voler donar malament, posant el puny d'una manera molt estranya. Jo tinc l'anècdota de... Jo ja era advocat i el fiscal que estava de guàrdia a Madrid havia estat a Girona. Ens havíem fet molt amics. Fins al tot que va venir el meu casament, el meu primer casament, va venir aquest fiscal amb el que encara hi tinc relació, ell està jubilat. I m'explica que el van portar perquè va acabar el jutjat de guàrdia. Perquè és que donar un cop de puny a un ministre és un delicte d'atemptat i té una pena de presó important. I deia que estava orgullós i que del que se n'apenedien ja en aquell moment és de no haver-lo enganxat bé amb el cop de puny, perquè realment no el va arribar ni a tocar pràcticament, no? Era un personatge que després va tenir la seva parròquia fins al punt de sortir escollit, com molt bé recordàveu, eurodiputat, amb tots els problemes que van suposar d'immunitat per al tema dels judicis. Va acabar condemnat, va acabar a la presó, algun dels seus fills també condemnat. Va tornar a renéixer de les cendres, aparentment, creant la Nueva Rumasa, que va acabar també amb condemna de molts dels familiars. Perquè, no sé si ho recordareu, tenia 7 o 8 o 9 fills que eren com intranquilitzadors, si els veus, perquè tots són iguals. Eren com clonats del pare i amb una manera d'actuar realment intrigant, eh? A mi, que encara n'hi ha alguns d'aquests que volten i que estan, si aneu a internet segur que els veureu. Bé, era un personatge, no?, d'aquella Espanya que sortia de la misèria, del franquisme. Era un tio que va créixer molt, que va ser multimilionari, i quan es va expropiar Rumasa va ser un autèntic escàndol. Es va discutir que si els socialistes no respectaven la propietat privada, per fi, d'una expropiació, i va ser una expropiació, jo crec que després del temps va demostrar totalment necessària, no? Tot i que va costar que ho entengués molta gent, però es va veure que el senyor Ruiz Mateos i companyia, la gent que l'envoltava, especialment família, doncs no eren de fiar en el sentit econòmic, com a mínim, no? Mm.
3 minuts per arribar a un quart de 10 del matí. Últim apunt per tancar aquest bloc. Està cancel·lada la funció de Mago Pop d'aquesta tarda. Ahir van enviar un comunicat a causa de força major. Estem intentant esbrinar per què.
Pobàlgia.
Però Antonio Díez, que ha cancel·lat aquesta funció d'avui, i per tant Hansi Flick no té excusa. Pot fer el que li doni la gana, evidentment, i segurament té coses més interessants a fer a les 9 del vespre. Però Mago Pop no ho serà.
Però ell a les 9 del vespre dorm.
Dorm, això diu normalment.
I jo trobo bé. Jo em figuro, Roger, que tu preguntes què fareu a les 9? Jo no sé què et passa a tu a les 9 d'un diumenge, però a mi em costa horrors posar el meu fill a dormir.
Sense quedar-te clapat tu?
Oh. O sigui, jo ja estic per l'arrastre a les 9, diríem, però a les 9 del diumenge, amb tota l'esverament del cap de setmana...
Trigues una estona més.
Trigues una estona més, t'hi has de posar abans, però si hi ha hagut migdia del cotxe anterior, costa més. Però en tot cas, jo, que preferia respondre a la pregunta, jo vull guanyar la Lliga avui. Jo no vull patir més.
I el clàssic de la setmana que ve, mirar-ho sense cap transcendència.
Si pot ser en passadís, fantàstic, i si pot ser sense cap tipus de transcendència, encara millor. A part, pels jugadors, millor, és any de Mundial, els jugadors el que volen és acabar ja la Lliga, que es preparin pel Mundial, i tranquil·litat màxima amb una copa més al Sarró.
Petitíssima falca exclusiva, i la Núria Oriols ens explica aquesta enquesta que avui publica el diari Ara, Aliança Catalana supera Junts i l'Esquerra resisteix, titula.
El suplement, amb Roger Escapa.
El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
Amb el suport de Casa Tarradellas.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Pràcticament un quart de 10 del matí, el suplement tertúlia amb el Carles Monguilot, la Núria Oriols, la Marta Monforte i l'Oriol Marc. Aliança Catalana supera Junts i l'Esquerra resisteix. El PSC mantindria la primera posició a la baixa, però el tripartit continuaria sumant gràcies a la pujada d'Esquerra, que seria segona força. És el que titula avui el diari Ara, amb aquesta enquesta que segur que portarà cua i que revalida la victòria al PSC, això sí, a la forquilla baixa dels diputats que té actualment. Esquerra sí que té una recuperació respecte a les últimes eleccions. Recordem que el candidat aleshores va ser Pere Aragonès. Ara recuperaria Oriol Junqueras sempre i quan s'aixequés la inhabilitació. Recordem que continua inhabilitat a l'espera de com s'aplica aquesta amnistia. El gran creixement d'Aliança Catalana dels dos diputats actuals li dona una forquilla a aquesta enquesta de l'ara d'entre 20 i 22, poca broma. Es cruspeix Junts per Catalunya, que només obtindria entre 11 i 14 diputats. Vox també a l'alça, entre 14 i 17, quarta força. Partit Popular en la línia, entre 9 i 11, reculada una mica respecte als 15 que tenia el 2024. I Comuns i la CUP, doncs, com sempre, mantenint una mica entre els 4 i els 7 els Comuns, en té 6 actualment, i la CUP entre 3 i 5 actualment en té 4. A veure, Núria, desgranant-nos una mica com heu fet aquesta enquesta i anem a una primera lectura política.
Bé, aquesta enquesta està feta amb respostes de 1.353 persones amb un panell online. Hi ha un marge d'error del 2,71% i les entrevistes es van fer entre el 8 i el 21 d'abril. És a dir, no agafen tot aquest episodi últim al Congrés dels Diputats entre Junts i Esquerra, en què Junts va tombar la pròrroga de lloguers i el Consorci d'Inversions, i agafen sobretot el període en què Gabriel Rufián va ser a primera línia de focus per a l'acte que feia a Irene Montero i tot el tema de la unitat de les esquerres. Ho dic per això perquè quan es pregunta sobre la valoració dels líders, Gabriel Rufián és el més valorat a Catalunya per davant d'Oriol Junqueras i el segueix Sílvia Orriols. El tercer és Salvador Illa. Vull dir que també ens dona un panorama de quins són els lideratges ara que agraden més a la societat catalana.
Lideratges que no candidats, perquè...
Que no candidats. Bueno, Rufián, en el cas de Sílvia Orriols, sí.
Rufián no ha de ser candidat de res a Catalunya, en principi.
En principi no, però en aquesta enquesta el que es va fer és, doncs, preguntar pels lideratges, i quan es pregunta també, no només per la valoració de líders, sinó també per qui prefereix de president de la Generalitat, l'ordre també és aquest, diguéssim. El que fa aquesta enquesta, bàsicament, és reflectir el creixement d'Aliança, que ja hi és la tendència que hi ha en les altres enquestes, i crec que és interessant explicar com creix Aliança, perquè no només creix a través del votant de Junts, sinó també creix a través del votant de Vox, que també puja, però hi ha una frontera electoral entre les dues extremes dretes, que això es va començar a veure en algunes enquestes fa uns mesos i ara ja està plenament reflectit en els sondejos. I això es veu molt bé quan es pregunta pel sentiment de pertinença dels votants d'Aliança, doncs un 51% diu que se sent català o més català que espanyol, i un 41% se sent en català com espanyol i un 8% espanyol o més espanyol que català, que en aquest sentit és el partit independentista que té un sentiment de pertinença més mix. I això s'explica pel discurs anti-immigració, que és el que fa que aquest partit doncs pugui extreure votants de Vox. Pel que fa a la baixada de Junts, una de les novetats és que no només perd per Aliança, sinó que també perd, segons l'enquesta, cap a Esquerra. Que això no havia passat en els últims temps, perquè la frontera electoral entre els dos partits s'havia reduït molt en els últims anys, gairebé no n'hi havia, i en aquest sentit l'enquesta sí que detecta això. Quina pot ser aquesta explicació? Doncs que els votants de Junts, amb les posicions més a la dreta que ha pogut prendre precisament per competir amb Aliança Catalana, pot passar que votants més de centre o centre-esquerra que podien votar Junts ara busquen un altre lloc i se'n van a Esquerra. Aquesta podria ser una de les explicacions d'aquest traspàs de vots. I l'altra qüestió és que el tripartit d'esquerres aguanta, que això també seria...
És a dir, la investidura notícia, que va fer possible que Salvador Illa fos president de la Generalitat... Recordem que Illa, evidentment, el PSC governa en solitari, però la majoria d'investidures podria repetir.
es podria repetir i és notícia en el sentit que només va sumar just en l'últim, en les últimes eleccions, i aquesta enquesta el que ve a dir és que malgrat la pujada de la dreta i l'extrema dreta, doncs aquest tripartit repetiria, com has dit abans, perquè Esquerra es detecta aquesta pujada.
De fet,
el que sí que és veritat és que el PSC, diguéssim, aguanta, però no acaba de rendibilitzar el que és la presidència.
És l'única suma possible d'investidura, perquè la famosa sociovergència, més enllà de si és operativa i és real, no sumaria per enlloc, no? Junts, no. Més els socialistes. Crec que també cal tenir en compte que no està gens clar... Junts acostuma a ser una formació que en clau campanya electoral remunta a les enquestes, i tampoc està clar quin és el candidat de Junts, el futur de Puigdemont, si tornarà abans de l'estiu, si tornarà després de l'estiu, potser és més probable aquest escenari, si tornarà a ser candidat, si quin paper de cap de l'oposició té Junts per Catalunya, perquè no l'ha volgut exercir durant aquesta legislatura. Marta, una primera lectura.
Sí, doncs moltes coses interessants, no?, en aquesta enquesta. Jo crec que la primera, que ara ho deia la Núria, és com Rufián surt reforçat respecte al pols que té amb la direcció del partit, i és una de les figures, no?, clau, no només al conjunt de l'estat espanyol, sinó especialment a Catalunya, que jo crec que és ben valorat per la majoria d'electors, i té una mitjana, diguem, que és l'única prova de tots els candidats, bueno, candidats no, de tots els líders, perquè com bé comentàveu ara, ell no és candidat de moment, i la seva posició per ara és presentar-se com a cap de llista d'Esquerra a les generals. Després tenim una evidència que a mi em sembla molt, molt adequada comentar-la, perquè crec que va al contrari del que està passant a la resta de l'estat espanyol, i és com les esquerres surten enfortides, estem bé, no?, com un moment de retrocés de les esquerres en general, del PSOE a nivell nacional i també de Sumar i tots els partits que estan en aquest àmbit de l'esquerra, com van cavarrere, i en aquest cas, no, en aquest cas millor resultat respecte al que va passar fa quasi 2 anys. Aleshores, jo crec que això també és molt important, perquè evidència que no va a la política catalana en el mateix sentit que jo crec que l'espanyola, i això està molt bé. Jo crec molt bé destacar-lo en aquest sentit. I després la tercera és com Junts, no?, la posició de Junts, la feblesa que té i com perd punts i posicions respecte a Aliança Catalana, no? Al final les extremes dretes estem mirant, que això sí que és una coincidència no només a el que està passant a l'estat espanyol, sinó a la resta d'Europa, com cada vegada pugen més les enquestes i tenen més força, i això sí que es complís en aquest cas, no?, com l'extrema dreta d'Aliança Catalana i com Vox pugen posicions, i la dreta conservadora, que seria en aquest cas tant Junts com el Partit Popular, perden posicions respecte al que ja tenien. Aleshores, jo crec que ens serveix molt bé per a fer-nos un poc de mapa mental respecte a com està la situació ara mateix i quines explicacions pot tindre a futur, no?
Oriol.
Aquí crec que és molt interessant, Roger, el que apuntaves tu sobre les incògnites que planen al voltant de Junts, perquè és evident que Junts l'any 2024 va aconseguir un vot molt probablement prestat, tenint en compte la caiguda que va tenir Esquerra, que venia dels republicans, perquè Carles Puigdemont era l'únic candidat independentista que podia fer front al PSC. També van saber generar una sensació de momentum, com es diu en aquests casos, amb una sèrie de mítings argelers, amb la perspectiva immediata del retorn. Estava a punt d'aprovar-se la llei d'amnistia de manera definitiva, i 2 anys més tard... Perdoneu, Carles Puigdemont no té data pel seu retorn, tampoc està clar qui serà el candidat de Junts, hi ha noms diversos, hi ha el nom de Míriam Noguera sobre la taula, hi ha el nom també de Salvador Vergés sobre la taula en cas que es vulgui treure algú del grup parlamentari per ser candidat a la Generalitat, però clar, això requereix un temps de cocció, requereix un temps de coneixement i també requereix una estratègia política, que en aquest sentit a Junts el que li passa és que quan la gent sent que diu Míriam Nogueres al Congrés dels Diputats, amb un discurs que seria més aviat de no surrender, per entendre'ns, doncs pot arribar a funcionar en unes eleccions al Congrés dels Diputats, però al mateix temps, quan es trasllada la realitat als municipis, i això, si la Núria diu el contrari o pensa el contrari, que em corregeixi, jo tinc la sensació que el secretari general Jordi Turull, també l'expresident Artur Mas, estan intentant per tots els mitjans possibles que les candidatures a les eleccions municipals s'assemblin el més possible al que era abans l'antiga Convergència. No és menor que Junts arribi a acords amb Convergents, el partit de Germà Gordó, no és menor que s'arribin acords com a Manresa amb l'excandidat del Front Nacional, en aquest cas Sergi Perramon, que anirà amb Ramon Bacardit, o que es busqui un candidat a Barcelona per substituir algú com Xavier Trias, que podríem dir que representa la millor convergència en aquest sentit. Per tant, Junts té un problema. El problema és que les enquestes detecten una caiguda i que aquesta caiguda, qui la capitalitza, qui la fa servir com a motor tractor, és Aliança Catalana. I el problema està en que això, com a país, és un autèntic desastre, perquè al final que l'extrema dreta creixi en aquests termes és un desastre quan passa a França, quan passa a Alemanya, amb Alternativa per a Alemanya i els conservadors, i és un desastre, per tant, quan passa a Catalunya. De la mateixa manera que és un desastre quan Vox està amb una fidelitat de vot altíssima i pot superar el 20% en unes eleccions espanyoles, amb el problema que suposa pel PP. I després, com a escenaris de futur, si juguem una mica a treure les cartes, sí, suma el tripartit d'esquerres, però també suma una aliança entre el PSC, Junts i Esquerra. Que això és una cosa que en les anteriors negociacions hi havia estrategs que havien posat sobre la taula de dir, escolteu, tenint en compte com van les coses, per què no fem un tripartit que formi part el PSC com a principal força, Junts com a segona força, i en aquest cas Esquerra com a tercera força. El problema està que un Junts tan debilitat com dibuixa aquesta enquesta, jo no ho acabo de veure ni molt menys.
Monguilot.
Jo posaria l'accent en que aquesta ascensió d'Aliança Catalana es focalitza molt més... Aliança Catalana té dues potes, no?, que és l'independentisme i el discurs anti-immigració. Jo crec que està clar que el focus ara, la gent es decanta per Aliança per la pota de l'anti-immigració, per la pota, per tant, diguem-ho clar, xenòfoba. I per què? Home, aquí hi ha un discurs més potent i més de fons. És que l'esquerra segueix sense entomar el discurs de la immigració. Amb valentia, l'esquerra ha de ser hospitalària amb la gent que ve de fora i necessitem la immigració sí o sí, però s'ha d'entomar el discurs perquè la gent entengui. Ho vam dir una vegada, no? Quan l'eslògan immigració sí, però legal i ordenada, només el defensa el PP, l'esquerra s'està equivocant, perquè la immigració que necessita qualsevol societat ha de ser legal, per suposat. Si no és legal no té feina, no pot treballar, no pot accedir a la mínima estructura de benestar social de l'estat de dret, legal i ordenada, perquè també té que haver-hi la immigració que puguem acollir. I aquest discurs l'esquerra no l'entoma. Què passa? Que Aliança puja per la seva vessant, insisteixo, anti-immigració, i això, òbviament, és preocupant.
És molt interessant l'enquesta perquè també pregunta sobre el sentiment de pertinença de cada votant de partit. Hi ha tres opcions. Català o més català que espanyol, opció 1. Tant espanyol com català, o espanyol o més espanyol que català. Descaradament, el partit o els votants del partit que se senten més catalanistes són els de Junts. Un 81% responen que se senten català o més català que espanyol. Però a mi em sorprèn la dada d'Aliança Catalana, que sovint juga la bandera independentista, a banda d'aquest discurs anti-immigració. Un 51% dels enquestats que voten a Aliança Catalana se senten catalans o més catalans que espanyol, però un 41%, fins a un 41%, tant espanyol com català. I potser d'aquí també ve aquest trasbassament de vot que deia de Vox cap a Aliança Catalana, Núria?
Ve clarament d'aquí, perquè si mireu el transvasament de vot respecte a les catalanes, veureu com Vox perd un 23% cap a Aliança Catalana. És el seu màxim transvasament de
vot. Vull dir que potser el votat d'Aliança Catalana no és tan catalanista o tan independentista com uns es pensaven.
Jo crec que, bàsicament, el que guia el creixement d'Aliança Catalana, i ara ho apuntava el Monguilot, és la pota anti-immigració, no és l'independentisme més dur. I això es veu amb les enquestes i amb aquestes dades, i això també dona un indicador a la resta de partits independentistes que Aliança no està creixent tant com perquè tingui un discurs unilateralista, sinó perquè té un discurs en contra de la immigració, i només així pot captar votant independentment del sentiment de pertinença. I això també és interessant en el sentit que el sentiment de pertinença per a aquests votants que venen de Vox i que ara opten per Aliança Catalana és molt secundari, perquè Aliança és veritat que té un discurs independentista, però aquests votants els és igual perquè els prima que tingui un discurs dur contra els migrants. En el cas de Junts, això ja ha sortit a moltes altres enquestes, que té el votant més catalanista, i després a la CUP i Esquerra, que es manté així, no? Jo crec que el que apuntàveu, que el fet de que Junts tingui aquest resultat, jo crec que té molt a veure amb que no hi ha una elecció clara del líder, que no s'ha aplicat l'amnistia, i això és injust, que no s'hagi aplicat l'amnistia perquè és una llei aprovada. Per tant, això manté el partit agafat, diguéssim, esperant a veure si pot comptar o no amb el president Puigdemont a Catalunya perquè pugui ser candidat a les eleccions, i això fa també que no decideixi un successor. És a dir, porten molt temps esperant a veure si doncs Puigdemont pot continuar o no, i tampoc volen prendre una decisió mentre hi hagi la possibilitat que Puigdemont doncs pot fer aquest pas. Mm-hmm. I en aquest sentit, això té un cost a les enquestes, que és que no hi ha un lideratge clar a Catalunya, no hi ha cap de l'oposició, i no hi ha una... Malgrat ser el segon partit del Parlament, no visualitzen una alternativa al govern d'Illa. I això és el que estan detectant les enquestes, que hi ha una desorientació del que va ser aquest electorat que va optar per Puigdemont a les catalanes, i hi ha una fuga, Aliança Catalana, i també aquesta enquesta detecta cap a Esquerra.
Marta, Oriol i Monguilot, breu, sisplau, tots tres.
Vinga, jo crec que la situació de Junts és molt complicada, i el que ha passat aquesta setmana al Congrés és una prova d'això, no? El fet de que votaran en contra el decret de vivenda que feia que els lloguers no pujaran més d'un 2%, malgrat que ja en els últims dies ja estaven dient que podien negociar amb el govern altres contrapartides si, i per intentar votar a favor, i el fet de caiguera, perquè finalment van votar en contra, i l'endemà ja estiguera Míriam Nogueras i la direcció de Junts dient que, doncs, que se podia tornar a negociar i que igual havien de parlar, jo crec que evidencia que és un debat en el que estan incòmodes, que potser s'han equivocat, que potser la societat catalana no ha entès aquest vot, o no ha entès que fora un no tan clar, no?
Però Marta, malgrat... això no ho agafa, l'enquesta?
No, ho sé, però que ho ha explicat molt bé la Núria ara, que no ho agafava i que era previ al que havia passat, però jo crec que això sí que evidencia que estan una mica desconcertats, perquè el fet de dir no, anem a votar en contra, i l'endemà ja dir anem a votar o se pot negociar, no és una estratègia clara, és una mica erràtica. Això jo crec que també ells estan mirant o estan pendent de les enquestes i de com fer per no perdre tot aquest votant que pot ser, ara s'està veient com es perd, ja no només per Aliança Catalana, sinó per la pròpia inèrcia de Junts. I sobretot jo crec que una pregunta que sí que es fan molt sovint la cúpula de Junts i no només els diputats del Congrés és: en un futurible govern, imagineu, de Partit Popular i Vox, nosaltres què podem aportar? Si a més no tenim uns diputats que com ara en aquest cas sí que podem marcar la diferència entre aprovar lleis i no aprovar-les. És a dir, també ells tenen que mesurar molt bé fins a quin punt arriben i on poden forçar, i el seu protagonisme que estan tenint aquesta legislatura. Jo no crec que siga una situació fàcil la que tenen, i especialment això que comentàveu, no tenen un cap de l'oposició clar, i això sí que es deixa en una situació gens clara, no? I per exemple tampoc tenen, si, corregim-ho si m'equivoque, encara clar el candidat, no? de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Això tampoc evidencia que no estan sabent molt bé quin perfil trial per a una batalla que jo crec que serà molt, molt decisiva.
Oriol.
És així, Marta, i després hi ha un parell de qüestions molt breus que també hauríem de comentar. La primera, que és com li costa al PSC capitalitzar la presidència de la Generalitat, i com li va costar també en el seu dia a Pere Aragonès, com li va costar en el seu dia també a Quim Torra, fins i tot a Carles Puigdemont en el seu dia no era gens senzill. Per tant, posem això sobre la taula, i després, lligat amb això, crec que l'escenari que dibuixa l'enquesta és precisament un dels millors escenaris que té Salvador Illa per repetir de manera folgada com a president de la Generalitat, que és un xoc entre Salvador Illa i Sílvia Oriol. Si tu desactives Junts de l'equació, si Esquerra és més un aliat que un rival, tu vas a confrontar amb Sílvia Oriol, de la mateixa manera que ho ha fet Pedro Sánchez amb Vox a la resta de l'Estat, com porta fent, de fet, des del 2019, amb aquella doble convocatòria electoral, que es van haver de repetir les eleccions perquè a les primeres no hi va haver acord. I després, també és interessant, i aquesta és la tercera derivada, a veure què li passa també a l'Aliança Catalana a les eleccions municipals, perquè quan tu comences a créixer tan desbocadament a les enquestes, has de gestionar també les expectatives, i és veritat que Aliança i Vox es reparteixen el vot xenòfob. Vox se centra a l'àrea metropolitana, Aliança Catalana més a la part de la Catalunya Interior, i en aquest sentit estic convençut que veurem nombroses polèmiques que aniran sorgint quan a les files d'Aliança Catalana hi vagin creixent persones que tenen un passat en partits obertament franquistes en el seu dia. Estic convençut que sortirà la notícia algun dia de Aliança Catalana fitxa algú que ve de Falange, que ve de Fuerza Nueva, que ve de Plataforma per Catalunya, condemnats per maltractaments a la dona, que això passarà segur, perquè en els partits d'extrema dreta sempre passa exactament el mateix, i que hi haurà relliscades, perquè al final quan tu t'hi vas tant la corda i quan tu vas a buscar tan descaradament, com es nota amb les xifres de pertinença que deies tu, Roger, quan tu vas d'essencialista i d'aquests de Ripoll i del Bressol de Catalunya i tot això, quan tu gires cap a anar a buscar directament el vot que xenòfob i islamòfob, evidentment et deslligues de la part més catalanista, perquè el catalanisme sempre ha estat integrador, digui el que digui qui vulgui, i tindran problemes de discurs, perquè això no... Hi ha un punt que el paper ho aguanta tot, però les campanyes electorals no.
Munguilot.
Hi ha una cosa que serà molt interessant veure a les municipals, que és les aliances que hi haurà entre Aliança i Junts. Això ja, des de Junts, alguns, ja m'ho han començat a dir, hi ha allò que diu, bé, és que el que passa en els municipis, a les eleccions locals, no es pot extrapolar, però això passarà, segur. Hi ha una altra cosa que explica l'enquesta que m'interessa molt, no?, que és el fet de que l'independentisme no suma, no? Per què? Perquè els anhels independentistes tornaran a venir cíclicament, històricament se sap, i hem de tenir-ho present, perquè anar a buscar, per exemple, doncs un referèndum per la independència amb un 51% n'hi ha prou, et demostra aquestes enquestes que és volàtil i que una cosa és canviar de partit amb un status quo i l'altra és canviar d'estatus quo, no? Una independència que vol dir, doncs, trencar amb tot el que és un estat, etc., hauria de ser una cosa molt més consolidada que no una simple majoria de 51% amb un referèndum que saps que al cap de, ja ho hem vist, ara ho estem veient, no? Al cap de pocs anys o de pocs mesos, a vegades, doncs deixaràs de tenir aquesta majoria. Bé, això també és una cosa que, si volem tenir una visió llarga, posar les llargues i no curtes, també hauríem de tenir present, eh?
9:45. Fem una pausa i continuem.
El suplement, amb Roger Escapa.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Què bo?
Amb molt de sabor. Amb molt de mediterrani.
Parella, què us podem patir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Avui és el seu dia. Feliç dia a totes les mares. Al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Capravo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
L'any 2000, un grup de joves apallissen i maten un jove a la Vila Olímpica. Barcelona descobreix la seva cara més salvatge.
Centenars de persones han seguit...
És un crim molt mediàtic, molts elements sorprenien d'aquest cas. El primer de tot és la violència descomunal.
El crim de la Vila Olímpica. Crims de Carles Porta. Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de mediterrani.
Parella, què us posem per
aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
El 1588, el rei Felip II es va proposar envair Anglaterra amb l'armada invencible, amb la que es va plantejar gairebé com una croada per combatre el protestantisme. Catalunya es va implicar de diverses maneres en la mobilització per part de la monarquia de recursos diplomàtics, militars, comercials i fins i tot religiosos amb l'objectiu de derrocar la reina Tudor. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement tertúlia amb el Carles Munguiló, l'Oriol Marc, la Marta Monforte, la Núria Oriols. Un dels temes de la setmana ha estat aquest pla pilot del govern de posar Mossos de paisà en algunes escoles catalanes, una mesura proposada pel govern que ha incendiat la comunitat educativa i bona part de l'oposició, però que aquesta setmana el mateix president Salvador Illa defensava d'aquesta manera la sessió de control sense moure's ni un mil·límetre.
No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país. Veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si la gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, doncs no es posarà en pràctica. Miri que senzill. Quina por tenen a provar-ho? És a demanda.
És un pla pilot a demanda, com explica el president, de què va el projecte. Fins ara hi ha la figura de l'agent tutor, és a dir, una figura policial que va a l'escola o a l'institut quan hi ha un incident notificat per la direcció. Ara el govern vol que aquesta figura passi a ser un agent de convivència i que estigui integrat dins del centre. Evidentment, sense arma, no faria classe, ni tasques docents, ni tampoc de vigilància, sinó de prevenció i mediació per avançar-se a situacions complicades que hi pugui haver. Això no ha agradat ni a les famílies ni als docents, que asseguren que no s'ha comptat amb ells i destaquen que posar Mossos a les escoles no construeix convivència, al contrari, que es criminalitza els centres on hi hagi aquests efectius. Alguns d'aquests instituts que havien de formar part del pla pilot se n'han desvinculat. Hi ha 3 instituts que se n'han desmarcat i un que s'hi ha sumat voluntàriament, la qual cosa deixa la llista en 13 instituts inclosos en el pla pilot. Oriol, tu què en penses?
Jo tinc molts dubtes i he reflexionat molt, perquè com hem dit moltes vegades en aquest programa, jo sóc fill de mestre i em costa molt de veure un mosso de paisà en una escola. Crec que tot prové també d'una pèrdua d'autoritat de la figura del mestre, que és una pèrdua d'autoritat que no ve, crec, per part dels alumnes, sinó del que els alumnes veuen a casa. En el moment en què els pares declinen frases de l'estil el profe... Jo arribo a casa meva i li dic al profe em té mania i m'ha sorprès. La meva mare em desnona. Ara... Hi ha altres possibilitats que el professor tingui la culpa de que el fill sigui lerdo, que això també pot passar. Això passa, és una realitat, crec que amagar aquesta realitat és completament fatal si volem parlar en propietat de què passa a les escoles catalanes. És veritat que hi ha escoles que hi ha problemes a vegades de violència, tots coneixem instituts, és el cas de Premià de Mar, que a vegades ha passat alguna vegada que hi ha alumnes que trafiquen amb droga en els instituts i que hi ha taquilles que fan una olor sospitosa. És veritat, això solucionarà la presència d'un mosso als instituts? Jo tendeixo a pensar que no, de la mateixa manera que tendeixo a pensar que quan jo en algun punt del camí he anat de viatge a Europa i he vist agents armats fins a les dents davant de la catedral de Notre Dame o de la catedral de Milà, jo tendeixo a posar-me insegur. Penso que el risc és imminent. No crec que la presència de Mossos sigui bona per la comunitat educativa en general. I sobretot, el que penso, fent anàlisi política, elevant una mica el focus de la polèmica aquesta en qüestió, és que, tenint en compte tot el soroll que hi ha hagut associat al problema que hi ha hagut entre el govern i la comunitat educativa, l'acord amb 2 sindicats minoritaris en educació, com són Comissions Obreres i l'UGT, bascantant en aquest cas l'USTEC, que és majoritària, tenint en compte que hi ha hagut problemes de vagues al carrer, tenint en compte que hi haurà més vagues fins que acabi el curs, potser el moment de plantejar una prova com aquesta no era el més pertinent a efectes de relat polític, perquè saps que hi haurà comunitats educatives que et saltaran al coll. Almenys 4 claustres han decidit per unanimitat retirar-se d'aquesta prova pilot. Segurament també n'hi haurà un 5è, i això és un problema pel govern, perquè tu pots governar amb col·lectius en contra, com ha passat amb els pagesos, ha passat una mica amb els metges, ha passat amb els mestres, però no sé si pots sostenir durant molt de temps un problema evident amb la comunitat educativa, que és una comunitat que té molt poder, que és una comunitat a la qual els pares li fem confiança perquè eduquin els nostres fills, i això pot arribar a ser un problema. I sobre els Mossos a les aules, jo sincerament no puc entendre el benefici, encara que la policia també pugui ser considerada mediadora, que pugui intermediar en conflictes. A mi em sembla que les aules hi manen els mestres i que les escoles hi manen els directors.
D'acord, molt bé. Com resols la manca d'autoritat de molts mestres en punts conflictius?
Jo crec que el problema de tot això ve de que els mestres s'han de menjar multitud de problemes que no són de les aules. Quan els mestres han de gestionar famílies amb nanos, que els han desnonat, que l'únic àpat calent i bo que fan el dia és a l'escola, això genera una sèrie de malestars que se'ls mengen els mestres. Però crec que és un problema d'arrel socioeconòmica. No crec que sigui un problema que els de seguretat a les escoles. I per mi aquest és el problema principal, que a les escoles hi floreixen una sèrie de malestars que són el reflex de malestars que venen de casa i que no són els mestres els que se n'han d'encarregar, perquè els mestres segurament estan atenent una sèrie de problemes que no són només educatius. Fixa't que quan parlem de l'escola, el tercer o quart debat és el nivell dels alumnes, però parlem de moltes altres coses. Abans, quan tu tens alumnes amb necessitats especials en aules de 25-30 persones, com vols que un mestre atengui la persona dislèxica, la persona que té un trastorn de l'espectre autista, la persona que la seva família l'han desnonat, el que els seus pares s'han quedat sense feina i el que, com hi ha a totes les classes, el bala perduda. Mm-hmm. Jo he tingut bales perdudes a classe.
Sempre, bueno, perquè el reparteixen.
El reparteixen, sí, sí. I no passa res. El que has de fer és que moltes vegades, quan parlem de l'educació, fixeu-vos que no posem el focus en el contingut curricular, sinó en tot el que hi ha al voltant.
Núria, Marta i Carles.
A veure, a mi d'entrada la proposta no m'agrada en el sentit de posar un policia als instituts perquè dona o transmet una sensació d'inseguretat i de falta de convivència a les escoles, que em sembla que no és positiva. És cert que el govern diu que és un recurs preventiu i que simplement està provant coses noves, però el missatge és d'intranquil·litat absoluta. També és cert que és molt fàcil criticar-ho, no? I dir que això no pot ser i que no hi ha de ser de cap manera. Però entenc que si s'ha arribat al punt de proposar això és perquè la situació, doncs, en alguns llocs és realment insostenible. Per mi, el problema és la manca d'autoritat dels mestres, és perquè a les escoles se'ls demana coses, moltes coses, quan el que s'ha de fer a l'escola al final és estudiar i aprendre continguts. Crec que hi ha molts problemes venen de les famílies i no només de qüestions socioeconòmiques, que també, si no crec que hi ha un canvi de valors culturals, que al final doncs no passa res si no s'aprova o no es fan els deures o si no s'estudia. És a dir, jo crec que hi ha un punt d'evolució cultural que hi ha hagut a Catalunya en els últims anys que fa que doncs tothom estigui també molt relaxat en aquest sentit i que hi ha d'haver doncs disciplina també, hi ha d'haver uns hàbits d'estudi, tot això... no només ho pot fer l'escola, també forma part del que poden fer les famílies, i si a les famílies a casa tampoc hi ha aquesta autoritat o hàbit de treball, doncs és molt difícil que després els mestres ho puguin transmetre a l'aula quan en tenen 30 alumnes per aula, amb tots, sobretot a l'adolescència, doncs que és molt difícil poder gestionar una aula de 30 alumnes adolescents, i si a més han crescut molt, el que deia l'Oriol, no?, les necessitats especials, i no tens les ràtios adequades per poder gestionar tot això. A mi em sembla que la situació a l'educació és un dels problemes principals que hi ha al país, i que suposo que el govern, doncs, ha intentat fer una cosa diferent, però que ho ha comunicat malament, perquè no s'ha acabat d'entendre ben què suposa aquesta proposta, que tampoc ho ha sabut acompanyar d'un relat tranquil·litzador, sinó al contrari, perquè costa molt entendre que és una cosa preventiva, però que al final recorres a la policia, i crec que s'ha de replantejar i fer-ho a través també d'intentar consensuar-ho amb la comunitat educativa, com a mínim.
Marta.
Sí, jo em va sorprendre molt aquesta notícia i vaig estar buscant informació respecte si n'hi havia algunes experiències prèvies en altres països, etc. I sí que vaig veure, per exemple, que a Regne Unit es va implementar una mesura. No és exactament igual, perquè ahir sí que anaven uniformats i seria Safer School Officers, i n'hi havia agents que estaven com intentant, no?, protegir els alumnes, l'escola, o almenys perquè se sentien més segurs, i la evidència va provar que no va resultar del tot, no?, que va haver resultats contradictoris, que n'hi havia algun benefici, però que sobretot també pot ser facilitava més l'estigmatització de les escoles, dels barris amb menys poder adquisitiu, els problemes que jo crec que ho dia ara molt bé l'Oriol, no?, que tenen molts alumnes que no només té a veure amb les capacitats de cada un, sinó en les condicions materials en les que viu. Jo conec, i no només un cas, sinó diversos casos, no?, d'alumnes que tenen que viure, per exemple, en una habitació, ja no només en un pis, en una habitació compartida amb la seva família, especialment migrants, i com vas a estudiar allí i com vas a fer vida allí. Si és que no pots, no tens un espai de treball que te facilite les coses per a fer-lo. I jo crec que això sí que està, a banda de la crisi d'autoritat, que ja jo estic d'acord, però jo crec que això està al centre del relat. Però jo només me'n vull detindre en això, perquè jo crec que sí, que hi ha molta comunitat educativa que té moltes ganes de fer moltes coses, i jo crec que n'hi ha una part que també s'ha resignat, que veu que pot ser les condicions no són les que voldrien, i aleshores tampoc fan molts esforços per intentar que els alumnes tinguin unes condicions millor, o lluitar perquè les ràtios siguin més baixes, etcètera, etcètera. Llavors, jo crec que això és un problema en conjunt, que això evidencia que les coses no són fàcils a l'educació, i que per això la comunitat educativa està tan enfadada, però clar, també ho estan els pares, no? Perquè al final jo crec que els pares tampoc poden jugar a la carta d'aquesta que dia ara l'Oriol, de no, és que el profe me té mania i vas tu a dir-li al profe que què li ha passat. No, primer has de saber què ha passat i no creure al teu fill com si fora que tinga la raó absoluta. Aleshores, jo crec que pot ser, es poden fer proves, però jo crec que el resultat no serà o no molt bo, o no ajudarà, o no millorarà molt, i pot ser la resposta està en fer canvis més radicals al sistema educatiu, perquè portem 20 anys, 30 anys en un sistema educatiu que pràcticament no ha canviat, mentre la societat ha canviat moltíssim, i jo crec que això pot ser, sí que hauria d'estar més a l'arrel del conflicte, però també sabem que en una societat com ara i en la comunitat educativa com a tal, n'hi ha molts posicionaments més conservadors que se resistissin a qualsevol tipus de canvi, no?
Monguilot.
Jo crec que hi ha hagut un problema de comunicació i de plantejament d'entrada. Això s'hauria d'haver consensuat amb la comunitat educativa. Qui més coneix la realitat dels col·legis, de les aules, són els mestres. Llavors, això no s'ha fet així, s'ha fet al revés. També és cert que s'ha fet una proposta molt, molt light, policies sense uniforme i sense armes. Per tant, ja no són policies, el que entenem per policies. I tot parteix d'un principi, que és el desprestigi del concepte autoritat. Les autoritats, per als que tenim una edat, eren els pares, els mestres i els policies. Tots tres col·lectius han passat un moment de propaganda en contra.
En el cas de les escoles, també els capellans.
És que jo vaig tenir de mestres capellans, no? Per tant, què passa? Els pares eren pares, una societat patriarcal que reprimien més que educaven, els mestres eren la letra con sangre entra, i si no t'entrava et fotien un bolet, i la policia venia a detenir-te. A mi m'agrada una policia que ve a ajudar-me, no a detenir-me. I la visió progressista d'això és que la policia ens ve a ajudar. Per tant, ara ja n'hi ha de policies als col·legis. Hi ha plans, i això ens ho explicarien els Mossos, per vigilar els entorns dels col·legis perquè a la sortida de les hores lectives no es vengui droga als alumnes. Això fa temps que existeix. També hi ha policies quan tenen que, doncs, vigilar a la sortida del col·legi grups d'alumnes que, esclar, que no són de pàrvuls, que poden tenir 14, 15 anys, que en un determinat acaben en conflictes, enfrontaments, no passen a dins del pati, però passen al carrer de fora l'escola, en un te pot acabar amb tragèdies a vegades. Per tant, jo crec que aquí hem de plantejar-ho des d'un punt de vista progressista, però des d'un punt de vista realista a la vegada, i no tenir cap problema en qui pugui haver-hi policies en el sentit d'intermediar, de conciliar, que vagin a ajudar, no a detenir. Quan algú va dir més llibres i menys porres, home, evidentment, però el plantejament que ha fet la Generalitat no és d'enviar policies amb porres, i fins i tot s'ha dit, repeteixo, ni uniformes ni armes. que intermedien a vegades els policies no té per què ser necessàriament dolent. Ara també és cert que s'ha començat una mica la casa per la teulada. Això es consensua amb els docents, amb el col·lectiu de docents, se'ls demana si hi ha aquesta exigència, i és aquesta exigència, doncs si és, donem una solució. Perquè, de fet, ha fet una mica de pas enrere, no? La Generalitat ha dit, ara ja diu l'Illa, bueno, home, si no ho necessiten, no ho aplicarem. Home, doncs comencem per aquí. Proposem mesures si es necessita. Primer es crea la necessitat i després la reacció d'aquesta necessitat. Però tot plegat, jo repeteixo, a mi m'agradaria que no hi hagués un prejudici en contra de la institució policial, perquè la policia, en qualsevol país o societat democràtica, és imprescindible.
És evident que la policia ha d'actuar quan hi ha casos de potencial activitat delictiva dins, fora dels instituts, només faltaria. El tema està que jo crec que aquest debat ens distreu de l'autèntic debat, que és el del nivell del sistema educatiu i de les demandes que fan els mestres en aquest sentit. I a vegades, dins del col·lectiu de mestres, hi ha veus que no ajuden a posar les coses a lloc. Per exemple, jo recordo amb molt interès una entrevista que se li va fer a Mar Hurtado a la Selva de TV3 amb el Xavier Grasset, que va venir a dir, és la presidenta, o havia estat presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que venia a dir que ella l'esgarrifava la paraula disciplina. Jo crec que paraules com aquesta el que fan és carregar-se qualsevol esforç que puguin fer els alumnes, perquè la disciplina no és que sigui necessària a l'escola, és que és necessària a la vida, perquè també és una manera de tenir respecte per la teva feina i per la feina dels altres. I al final, jo crec que hi ha coses que estan del tot inventades. És important saber-se les taules de multiplicar, és important saber sumar, restar, multiplicar i dividir, és important saber llegir, és millor saber llegir que no saber llegir, és molt millor entendre el que llegeixes que no pas no entendre el que llegeixes, i és molt millor saber-se les capitals de comarca i de la Unió Europea que no saber-se-les. I fins que això no entri al cap d'alguns gurus, que l'únic que volen és que els nanos tinguin ensenyament emocional i que tinguin el racó de pensar i que puguin fer la ploradeta a temps, no anirem enlloc. I llavors passa el que passa, que has d'enviar els Mossos a l'escola perquè la feina no s'ha fet abans.
Bé, hi hauria motius per fer rèpliques, però no tenim temps perquè hi ha la publicitat i això sí que és sagrat. Oriol Marc, Carles Muguilot, Núria Oriols i Marta Monforte, que gaudiu d'un immens diumenge. Moltes gràcies a tots quatre.
Gràcies.
Petita pausa, ens actualitzem amb les notícies i de seguida a Londres ens espera el Lion Sindreu i el Toni Rodon. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbequina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ja l'he dit.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Bukhov i un final brillant amb l'ocell de foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Linkat.
Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.